Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament novament, tot i que reconeix que podria ser millor i ha reptat el Partit Popular i a Junts a presentar una alternativa millor, ho ha dit en un fòrum d'empresaris.
Podria ser millor, per descomptat, però aquí n'hi ha una. Tres coses demano a qui ho critiqui. Que m'expliqui, sobretot, alguns que ho critiquen molt aferrissadament, perquè ells no ho van solucionar quan estaven governant. Si aquest no us sembla bé, per què quan governàveu allà o aquí no ho veu fer, no veu canviar-ho? Dos, quina proposta té vostè? I tres, la seva proposta és millor que la nostra o no? Catalunya segueix en solidària i no vol cap privilegi.
I a Manresa, al barri de les Escudines, neix un projecte pilot que vol fer front a la soledat no desitjada de la gent gran. Es tracta de Menjar Acompanyats, una iniciativa de l'Ajuntament que, conjuntament amb l'Associació de Veïns del Barri, ofereix un espai on dinar de manera comunitària. S'hi poden apuntar persones més grans de 65 anys i té un cost de 5 euros al dia. Ona Pardo, Ràdio Sallent.
Des del 8 de gener que cada dia el casal de les Escudines una quinzena de persones grans i dinen plegades. És una resposta comunitària a la soledat no desitjada, una realitat que cada vegada afecta a més gent. La Mercè Moltó, una de les usuàries del projecte, explicava per què s'hi va apuntar.
Perquè al migdia dinar sola no m'agradava. Aquí compartim espai. El dinar sembla que es posa més bé.
El menjar prové d'un servei d'àpats a domicili que l'Ajuntament ja té en marxa, però en aquest cas, en comptes de portar-lo a casa, es menja en un espai compartit. Només fa falta escalfar-lo al microones. Mariona Hom, regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, destacava el component comunitari de la iniciativa.
A l'hora d'anar a dinar fora, doncs el que fem és arribar a casa, arreglar-nos, no? Pensar que anirem a veure gent, i per tant doncs, també afavorim la socialització, afavorim que les persones segueixin participant i puguin escollir com volen viure la seva vida.
La intenció de l'Ajuntament doncs, és que el projecte vagi creixent, i no només en nombre de persones, sinó també en barris, per complementar els serveis existents en matèria de bellesa a la ciutat.
I més temes, acabem. L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona obrirà l'antic edifici de la Tabacalera en 5 o 6 anys. Ocuparà uns 7.000 metres quadrats i duplicarà l'espai que actualment fa servir la part alta. L'Ajuntament i l'Ens Supramunicipal han segellat l'acord per al seu trasllat. L'acord està subscrit entre les dues administracions i estableix que l'Ajuntament atorgarà una concessió d'ús gratuït d'aquest espai a la Diputació, i en aquest cas serà per 75 anys. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 15 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, com cada dia, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà un estudi de Garotes que ha fet el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Parlarem de la modificació del plantejament de l'ordenament urbanístic municipal al Delta de l'Ebre. Viatjarem en el temps per saber si antigament, milers d'anys enrere, caçaven o no caçaven balenes. Coneixerem un nou element dels més gegants del nostre mar i acabarem el programa d'avui parlant de la reducció del cabal de l'Ebre que proposen fer. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Gràcies, bona tarda i feliç divendres.
No, és dijous.
No, ja, divendres. Ja estic pensant en demà.
Doncs
avui... Tràmite.
24 hores.
Tràmite.
Avui, mira, hem passat de... El tram a Venezuela, ara està allà en Groenlàndia, que sí, que si no,
el mataran.
I avui a Barcelona ha aterrat un avió d'emergència per una falsa amenaça de bomba. Vull dir, hem començat fort, que el 2026...
Estem aquest any, que ho petarem tot.
Mai millor dit.
Jo espero que per la part bona, eh?
Hem començat forts.
Despegant. Que passa, clar, si sortim així com a massa enfora, mira que no es localitzi el tram i també vulgui ser de l'endemà, eh?
D'aquí poc.
Compte, eh?
D'aquí poc vindrà a presentar-lo.
Tu tens per aquí algun petroli o alguna cosa que pugui servir?
No, de moment no.
Millor. Em deixes més tranquil·la, eh?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Marina, jo ara te diré una cosa que igual semblarà una ximpleria, però ahir me'n vaig donar compte. És a dir, tu et dius Marina, presentes el programa Arran de Mar, tot relacionat amb el mar. Jo no me n'havia donat compte, ahir ho vaig pensar. És a dir,
això,
no havia fet el clic, saps?
Teníem un col·laborador abans de que tu entressis a fer el programa Arran de Mar, que ara malauradament no pot col·laborar amb nosaltres, que m'ho deia sempre. El Gabri, no em sortia el cognom, m'ho deia sempre. O sigui, sí, tot està relacionat en aquesta vida.
Només hagués faltat... que jo, més Sílvia, siguis Maria del Mar.
O Mar.
És el que dius, ja ho acabem de dubar del tot, eh?
Sí.
Anem a saludar en Sergi Corraldes, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Content que la Cel, després d'aquests mesos de col·laboració, hagi descobert la teva relació de mar amb Marina. I
ara és que no...
Sí.
L'important és arribar. No d'hora ni tard, és arribar, lo important.
És arribar. És allò de la furgoneta, no? D'aquella campanya. Vale, sí. Perfecte.
Sí.
Marina, ves descomposant també la paraula Barcelona. Aviam si trobes alguna cosa.
A Marina.
Ai, Cel, perdona, que el que estic de les neurones descomposades sóc jo. Digues.
Cel i Ona.
Això ja ho havia trobat, gràcies.
Vale.
Bé. Què ens passa avui?
Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bona tarda, companyes. Bé. Jo no sé què us passa avui amb els noms, però jo per aquí també tinc un nom nou. No sé si la voleu sentir. A veure què us sembla. Us presento
a la Carla. Carla Lanuza. Molt bona tarda, Carla.
Molt bona tarda i un plaer ser aquí amb vosaltres.
La tindrem per aquí, per la Randa Mar, també aquests dies. Ens estarà escoltant amb nosaltres, anirà col·laborant i aviam si també un dia d'aquests agafa el timó de la Randa Mar des del que és Canal Blau.
Esperem que agafi el timó properament aquí a Arran de Mar, la Carla, benvinguda. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. Mira, aquí entretingut, escoltant-vos fer aquests jocs de paraules amb els noms. De fet, jo recordo quan el primer dia de la Cel, jo vaig dir que ja ho teníem tot, perquè el programa era de mar i teníem la Cel, ja teníem Mar i Cel. Aquest va ser un d'aquells acudits antològics, eh?
Boníssim. Del nivell dels de la Laura Rovira quan ve, aquí a Renomar.
Exacte, una cosa esplèndida. I ara va bé que vingui la Carla a Canal Blau, perquè clar, teníem en Carles, ara tenim la Carla, així no em confondré tant. Perfecte, tot queda allà mateix.
Tot queda a casa, no patiu. Vinga, va, deixem de jocs de paraules, que potser ens tanquen el programa si continuem així. Anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la flota pesquera de Palamós va perdre l'any passat 3 embarcacions, Sergi.
Doncs sí, mira, el sector pesquer de la Mediterrània pateix un problema de falta de relleu generacional. Això no és novetat, a cada port que ens aturem ens ho expliquen. I això fa que moltes flotes es vagin reduint a poc a poc. Palamós no n'és excepció i sense anar més lluny, aquest any passat ha vist marxar 3 barques. Totes han estat venudes i han trobat destí a ports d'Andalusia. Destaca el cas de la barca d'arrossegament Nova Gasela. El seu propietari i patró, en Conrad Massaguer, es va jubilar després de 38 anys d'activitats i va vendre la barca a un armador d'Almeria. Però no ha estat l'única. El 2025 també han marxat de Palamós 2 embarcacs més petites, la Conxa i l'Oratge 1. El patró major de la cofradia, en Miquel Mir, és l'armador i patró de la barca d'arrossegament Sol Raig. Ell es jubilarà l'any que ve i ja té clar que la vendrà. Ho explica en declaracions a Ràdio Palamós.
El problema de que també hi vam parlar l'any passat segueix sent el mateix, el relleu generacional. No hi ha... Sobretot amb tècnics, no hi ha tècnics. Quan un arriba a l'edat de jubilació, doncs s'ha de treure la barca de sobre. Perquè si no tens ningú que te la porti i no hi ha ningú que te la mani, doncs què vols fer, treure-te-la de sobre?
Miquel Mira es queixa que aquestes operacions de compra i venda amaguen sovint interessos una mica perversos i que acaben suposant una competència deslleial. La flota de pesca a Palamós ara té 18 barques d'arrossegament, 3 d'encerclament i 16 d'arts menors.
La llevantada a finals de desembre i un 2025 plujós fan recuperar les reserves d'aigua a les comarques gironines.
El balanç provisional d'aquest 2025, que fa uns dies presentava el Servei Meteorològic de Catalunya, qualificava l'any passat com un any molt o extraordinàriament plujós a molts punts del territori, uns episodis de pluja que han liquidat definitivament la sequera. Bona part d'aquesta pluja va arribar gràcies a la llevantada de Nadal i Sant Esteve, que va deixar més de 300 litres per metre quadrat a les capçaleres dels rius Ter, Muga i Fluvià. La fi de la sequera pluviomètrica ha coincidit també amb el final de la sequera hidrològica i senyal d'això és la recuperació de les reserves d'aigua al territori. Els embassaments han recuperat els nivells de la primavera de l'any 2020, quan el Glòria i el temporal de Sant Jordi els van deixar plens. Ara mateix l'embassament de Boadella es troba al 85%, quan entre l'any 23 i 24 havia arribat a voltar tan sols el 10%, un increment que comparteix amb el pantà de Sau i Susqueda, que amb un 94% està gairebé ple. Avui mateix l'Agència Catalana de l'Aigua ha decidit desembassar aigua d'aquest embassament. Les reserves d'aigua subterrània responen a un ritme molt diferent i malgrat que ja es comencen a veure senyals de pujada, els aqüífers del Baix Ter i Fluvià encara no estan recuperats. Ens ho explica Francesc Camps, secretari de la Junta General d'Aigua del Baix Ter i Baix Fluvià.
En el cas dels aqüífers, com que la transmissió i la permeabilitat dels aqüífers és molt diferent que l'aigua superficial, la recuperació és molt, en aquest sentit és molt més lenta. I aquesta recuperació molt més lenta el que provoca és que encara estiguem doncs, en situacions dels aqüífers similars amb l'època de sequera. Concretament, és a dir, aquí al Baix Ter, doncs, l'aqüífer superficial estem de forma similar a el que estàvem el 2022, i en l'aqüífer profund, que és el que té una àrea de recàrrega molt més petita, doncs estem a nivells tal com hi estàvem el 2023.
Després d'anys de restriccions, aquesta recuperació de les reserves d'aigua asseguren les properes campanyes de rec i el subministrament a la ciutadania. Les pluges que es preveuen per les properes setmanes seguiran emplenant les reserves d'aigua a l'espera que a la primavera es fonguin les grans reserves de neu que reposen ara mateix als cims del Pirineu.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La taula de consens pel Delta defensa que la seva proposta augmenta un 12% al cabal ambiental. Cel.
Sí, Marina, la taula de consens pel Delta explica que la proposta presentada a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre neix arran de la situació viscuda amb la sequera del 2023, que va deixar els canals de rec buits. El seu portaveu, Javier Curto, remarca que el 90% de l'aigua que alimenta la plana deltaica prové dels canals i, en canvi, l'estiu de 2023 es van deixar secs.
Recordar que més del 90% de l'aigua que alimenta la plana deltaica és la que prové dels canals. Això és la realitat. El riu està, des de fa molts anys, desconnectat de la plana deltaica i actualment només alimenta el Garxal, el Deltebre i una mica l'illa de Buda. Per tant, l'aigua del canal és la que dona vida a aquests aiguamolls artificials que funcionen com a tal, que són els arrossars, les llacunes i les badies. I el que ens vam donar compte en la sequera del 23 és que no hi havia cap cabal ecològic contemplat per dintre d'aquests canals.
Curto detalla que la proposta per garantir un cabal mínim també pels canals de rec, sumada al cabal ambiental del riu, acaba incrementant en un 12% el cabal ecològic aigües avall de Xerta.
El que s'ha demanat és que hi hagi una revisió i que aquests cabals ecològics dintre, que circulen dins el canal i alimenten tot el delta siguin reconeguts com a tal. En definitiva, si se suma l'aportació total com a cabals ecològics tal com està ara i de la petició que se'n fa des de la taula de consens, aigües avall de Xerta, el que es demana finalment resulta que és un 12% més de cabal ecològic que l'actual, sumant la del riu i la dels canals.
Curto ha recordat que la proposta de la taula de consens també va ser aprovada pràcticament per unanimitat per la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre i considera positiu que s'hagi inclòs en l'esquema de temes importants del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
Els pagesos i ramaders continuen a l'espera de rebre els ajuts vinculats als fons de transició nuclear.
Un dels representants ebrencs d'Unió de Pagesos i membre de la permanent del Sindicat Agrari, Miquel Pinyol, ha lamentat que, tot i que les partides per als fons agraris es van aconseguir el desembre del 2024, encara no s'ha obert cap convocatòria destinada al món del camp.
Portam quatre convocatòries, me pareix que són tres, quatre convocatòries, i estar a l'agricultura i a la ramaderia ha anat zero. Vale? Un zero. No n'han tret encara cap norma. Per l'agroindústria sí, va? Però per l'agricultura i la ramaderia no. Han tingut un zero i per tant nosaltres creiem que ja van tard, que ha de sortir ja, que diuen que sortirà el mes de març, però ja que ha hagut de sortir el mes de març de l'any passat, no és de que ve, i esperam que no tinguéssim reduccions d'ajut a tota la gent que pugui demanar ajut.
Des del sindicat recorden que els fons de transició nuclear continua judicialitzat després que el sector primari en quedés exclòs.
Tal com està escrita la llei del fons nuclear, diu que els pagesos són prioritaris davant de qualsevol atractivitat.
Vaja, que no hi ha un número.
No hi ha un número, clar. Nosaltres ens volem ficar un número, vale? Primer ens van dir 6 milions, ara ens han dit 3,3. En cap cas estem d'acord. Nosaltres la llei del fons nuclear la tenim ficada al juzgat. Si en aquest cas això se comporta, no? Que hi ha una reducció d'ajuts a l'agricultura i la ramaderia, doncs, bueno, seguirem el següent pas de no traure el contenciós que tenim presentat davant del juzgat i que si s'ha de parar, doncs s'haurà de parar per tots.
Paral·lelament, Unió de Pagesos ha fet una crida a la mobilització contra el Tractat del Mercosur, que asseguren representa una competència deslleial per al sector agrari europeu. En les pròximes hores, el sindicat concretarà, volíem dir, els detalls del tall de carretera previst per al 22 de gener a l'AP7 a Amposta.
Ara fins les costes del Garraf. L'Ajuntament de Sitges demana una reunió urgent al Ministeri de Transició Ecològic per reclamar la cessió temporal del Kansas, tal com ja va fer amb el Club de Mar. Ha estat després que aquest restaurant del Passeig Marítim de Sitges estigui ja vetllat i tancat al públic per part del Ministeri, que aquest dilluns n'ha fet la recuperació possessòria de l'espai. Carles.
Doncs així és, Marina. Des d'aquesta setmana, el restaurant Kansas del Passeig de Sitges també es troba ja tancat i barrat. Divendres passat, el Ministeri per la Transició Ecològica ja va avisar tant l'Ajuntament com els inquilins de l'edifici que aquest dilluns procedirien a fer la recuperació possessòria de l'espai. Des del primer moment, els propietaris del Kansas ja van fer entrega de les claus després de veure que el procés judicial ja no tenia més recorregut. Així, després del Club de Mar, el Kansas ha estat el següent en quedar tancat amb aquestes barreres metàl·liques que en limiten l'accés. Des d'aquest moment, l'Ajuntament de Sitges assegura que ja ha sol·licitat reunir-se amb el Ministeri i torna a reclamar la cessió temporal de les instal·lacions fins que no hi hagi, damunt de la taula, un projecte definit per a aquest espai del passeig sitgetà. Escoltem Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Està passant el que nosaltres vam dir que no volíem que passés, que és que tota la façana marítima quedés envoltada amb aquestes panques de ferro, no? Per tant, en aquest mateix moment, quan em van dir que dilluns farien aquesta actuació en el Kansas, vam enviar un correu ja de manera urgent, dient que era molt necessari que ens trobéssim primer per encarar aquest procediment que estan fent, per saber el projecte que diuen ells que estan fent per tota la façana marítima, i per tant que ens expliquin una mica tota la situació, no? No hem rebut resposta del correu, sí que la demarcació de costes em va dir que havien rebut aquest correu i que ells reiteraven al Ministeri i a la delegació la necessitat de celebrar aquesta reunió urgent. Volem que ens facin una sessió d'aquests espais, que nosaltres aquests espais puguin utilitzar-se per la ciutadania, i que nosaltres ja vetllarem pel cuidador d'aquests espais, no? Per tant, no cal que facin tots aquests tancaments de ferro.
També reclamen poder formar part del projecte que suposadament està redactant el Ministeri. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, també assegura que aprofitarà la visita a Madrid en la Fira Fitur per reunir-se amb el secretari d'Estat de Medi Ambient. Ara la incògnita està en saber quant de temps li queda al restaurant Pícnic, la darrera de les instal·lacions que queden en aquest tram sense tancar i que també està seguint un procés judicial diferent.
Els tres tombs de Vilanova estan aquest any molt pendents del cel perquè ja es preveu que el temps no acompanyarà la celebració del dia central de la Festa Major d'hivern a la ciutat.
Doncs sí, si no hi ha canvis i no en té pinta, aquest dissabte a Vilanova hi haurà uns tres tombs passats per aigua. Aquesta setmana el temps ha estat anticiclònic, però ja es veuen indicis de canvis a partir de demà quan ens creua un sistema frontal i que aportarà aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Dissabte hi ha, doncs, previsió de temps molt inestable, amb pluja al llarg del dia, en principi sense grans tempestes. Ens ho explica el meteoròleg Josep Miró. L'escoltem.
Si analitzem el que passa a les capes altes de l'atmosfera, tenim el mapa previst en què a 5.500 metres d'alçada s'observa una llengua d'aire fred que va darrere d'aquest front que ens creuaria demà i que dissabte ens comença a entrar. I clar, amb l'entrada de vent marítim no massa fred en superfície i aquest aire molt fred en alçada amb temperatures de més de 25 sota 0 a 5.500 metres d'alçada és el que farà que els núvols siguin molt gruixuts, que la depressió es faci gran, persistent, continuada, i això farà que el temps el dissabte sigui molt inestable, amb cel tapat tot el dia i amb pluges.
La nit de divendres a dissabte ja s'espera que pugui ploure i dissabte, festivitat de Sant Antoni amb els tres tombs, la pluja ja apareixeria a primera hora del matí. A partir de les 10 o les 11 del matí, els mapes indiquen que les pluges ja seran generals i abundants i es mantindran al llarg del dia. La pluja de dissabte a la tarda afectaria una altra festa major a la comarca, la de Sant Pere de Ribes, que aquest cap de setmana ja té els primers actes. Dissabte, després del pregó, hi ha previst el correfoc, que enguany celebra el seu 30è aniversari i que sembla que també estarà passat per aigua.
Fem aturada a les costes del Maresme. La plataforma Preservem el Maresme ens mostra indignada davant l'anunci de la Generalitat d'utilitzar materials de baixa qualitat per executar la pacificació de la carretera nacional 2 a la comarca i demanar als ajuntaments per on passa que, si volen materials i acabats de qualitat superior, siguin els municipis qui n'assumeixin el cost, Oriol.
Exacte. Antoni Esteban, portaveu de la plataforma, ha criticat aquesta proposta i ha recordat que és la Generalitat qui ha d'assumir tot el cost de l'obra i l'ha de fer amb la qualitat i els acabats previstos a través dels 420.000 euros pactats l'any 2010.
Aquesta anunci és una broma, suposo, no? Perquè, vamos,
És que ja ni és vergonyós, vull dir, és patètic. Aquesta declaració de la Generalitat demanant diners als ajuntaments del Maresme és una autèntica bestiesa i és un disbarat total i absolut. Vull dir, és una obra que té que pagar sí o sí. La Generalitat, de fet, té un acord amb el govern central de prop de 400 milions d'euros per fer la pacificació i té que utilitzar-los amb el que es va pactar en el seu moment.
Per Esteban, actuar d'aquesta manera és fer xantatge als ajuntaments per poder tenir una carretera pacificada amb acabats més estètics. A més, posar la decisió en mans de cada ajuntament, tots amb capacitats econòmiques diferents, podria acabar dibuixant una Nacional 2 a pedaços amb trams més ben acabats que altres.
No pot ser ara fer el xantatge total i absolut amb els ajuntaments que si volen tindre una carretera mínimament decent tenen que pagar. Això és irracional totalment, ja que ara per ara la titularitat d'aquesta carretera la té la Generalitat, o sigui que és la Generalitat qui té que mantindre-la i millorar-la, no els ajuntaments. El simple plantejament que s'ha fet és absolutament discriminatori pels ajuntaments, primer perquè no tenen recursos econòmics per finançar obres d'aquestes característiques, la té la Generalitat, que per això, a més, té el pacte que ha fet amb l'Estat. I francament és que és totalment brutal que vulgui fer que els ajuntaments paguin això.
Antoni Esteban ha remarcat que la competència de la carretera és de la Generalitat, per tant, ha de ser el govern català qui assumeixi el cost de les obres amb continuïtat estètica a tot el recorregut pacificat.
L'Associació Juvenil de Mitjans Audiovisuals del Masnou presenta el seu primer curtmetratge anomenat Entre Abrazades, sobre el món de la natació.
Sí, l'entitat està formada principalment per joves de la comarca d'aquí del Maresme i han completat durant els mesos de novembre i desembre la producció del seu primer curt, titulat Entre Abrazades, un projecte que busca fomentar la creació audiovisual i la participació juvenil al Maresme. Tot i que l'associació té el seu origen al Masnou, el curt ha estat rodat en diversos espais del territori, entre ells, per exemple, la piscina municipal de Premià de Mar i l'antic casino del Masnou, aportant un enfocament comarcal i transversal. L'objectiu principal és apropar el món del cinema i la comunicació audiovisual a més joves interessats en aquests camps. Alhora busquen com incentivar la seva participació en futurs projectes. L'associació posa a disposició material gràfic i imatges del rodatge i la publicació del curs està prevista per aquest mateix mes amb enllaç o codi QR que permetrà la seva visualització en línia. Els impulsors de Entre Abrazades confien que aquesta iniciativa serveixi com a porta d'entrada al món audiovisual per a noves generacions del Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona expressa el seu rebuig frontal a l'acord per la duplicar l'impost sobre les estades en establiments turístics. L'entitat representa el 90% de les places turístiques de la demarcació. En un comunicat expliquen que l'increment no ajuda a allargar la temporada. Pensen que aplicar el mateix impost al març que a l'agost penalitza les famílies i visitants que escullen venir fora dels mesos d'estiu, precisament els que contribueixen a desestacionalitzar i donar estabilitat al sector. Diuen que duplicar l'impost sense tenir en compte la temporalitat genera un efecte clarament dissuasiu en els períodes de menor afluència i limita el potencial de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre de consolidar-se com a destí de tot l'any. A més, asseguren que aquest increment també tindrà un impacte directe i negatiu sobre el turisme de proximitat que practiquen molts ciutadans catalans, com ara escapades de curta durada o caps de setmana, una part essencial pel teixit turístic. Així mateix, relaten que una part molt important de la recaptació, un 25%, es destinarà a polítiques d'habitatge. Segons la presidenta de la Federació, Berta Cabré, la decisió arriba en un moment en què haurien de ser especialment competitius com a destinació i que duplicar la taxa turística és un missatge clarament dissuasiu pels visitants.
Rebutgem rotundament el que han arribat el PSC, Esquerra i Comuns en duplicar l'impost sobre les estades d'establiments turístics per diferents motius. No es pot aplicar el mateix impost en temporada alta i en temporada baixa perquè això penalitza els visitants que escullen venir fora dels mesos d'estiu i que precisament contribueixen en aquest procés de desestacionalització en el que fa tant de temps que estem treballant i que dona estabilitat al sector.
Des de la Federació es considera que el sector turístic no és responsable de la crisi d'habitatge i que carregar aquest cost sobre el visitant és profundament injust. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. De moment, la situació marítima serà més aviat tranquil·la al llarg d'aquesta tarda de dijous, però amb més vent de garbí i vent de sud, que tornarà a reforçar-se a la Costa Brava. Allà sí que tindrem maror, sobretot a la banda del Baix Empordà, una mar espessa força destacable. La resta del litoral, vent més aviat feble, girant fins i tot cap a Xaloc o Llevant en algun moment, i, per tant, amb estat de la mar més plàcida, marejola en general. Demà aquest vent continuarà sent més aviat de garbí al matí, fluix, en qualsevol cas a la Costa Brava, i a la resta del litoral més aviat d'agregal, un vent fins i tot variable en alguns moments, amb més núvols també. Durant la tarda del divendres, el vent que s'imposarà serà el de Xaloc o Llevant, fins i tot una mica d'agregal a la costa del Delta de l'Ebre, però de moment el divendres no hi haurà gran esvalotament marítim. Sí que el cap de setmana tindrem una situació clara de Llevant i d'agregal. Ho anirem seguint a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la principal incidència situada a l'autopista AP7, a Montroig del Camp, on recordem des d'aquesta matinada hi ha complicacions per un camió que ha cremat el remolc i que encara s'està treballant per poder retirar, apagar-lo, retirar la càrrega i també poder retirar el vehicle. Encara tot plegat. El que tenim és l'autopista tallada en sentit sud, en sentit València. De fet, ja més enrere, Cambrils, el trànsit es talla aquí i es desvia cap a l'autovia, cap a la A7. En aquest cas, l'autovia sí que genera un tram d'un quilòmetre d'aturades més avall a Montroig del Camp. En aquest sentit, en sentit sud, perquè va absorbint tot el trànsit que no absorbeix en aquest moment l'autopista A7. Per tant, ara mateix en aquesta zona, aquest punt, és l'única incidència així més destacable. La resta, en principi, el trànsit va fent amb punts d'intensitat, però sense altres dificultats. Únicament indicar l'autopista C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat queda una mica aturades en els dos sentits de la marxa per un accident de primera hora de la tarda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ara fem parada a l'Ebre perquè l'Ajuntament de Deltebre vol desbloquejar 400 habitatges inacabats. Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de Deltebre ha impulsat una modificació puntual del Pla d'Ordenança Urbanística Municipal amb l'objectiu de desencallar la situació dels edificis inacabats al municipi i facilitar la seva finalització. Anem a comentar-ho amb Andreu Curto, tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient. Andreu, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies.
Com deia, des de l'Ajuntament de Deltebre heu impulsat una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que el coneixem com POUM, amb l'objectiu de desencallar la situació dels edificis inacabats al municipi.
Pues bueno, d'entrada vam detectar, o ja fa anys que detectem una problemàtica, i és que pues, arrel de la crisi pues, que va haver als anys 2008-2009, la crisi immobiliària, se van quedar moltes estructures inacabades al nostre municipi, algunes pues, més avançades, altres pues, que només és l'esquelet, però que al final pues, no deixen de ser ferides d'aquella època malaurada, no? Que econòmicament pues, va deixar tanta empremta al nostre municipi, igual que a tot el nostre entorn, i per tant pues, tenim allò allà, no? Que forma part una mica del paisatge urbà, però
sí,
no.
Sí, és el que es veu, no?
Exacte, però no de una forma positiva, sinó el contrari, no? Ja que, pues, que generen d'entrada pues, una imatge, molt bella imatge, també problemes de seguretat i de salubritat pues, per al veïnat on es troben, no? Pues, i són estructures que fa molts anys que no es revisen en molts casos, per tant hi ha problemes, poden haver problemes estructurals que poden generar seguretat, també problemes de salubritat perquè pues, en molts s'acumulen rosegadors, s'acumulen nius de coloms, etcètera, etcètera, i això ho pateix el veïnat i així mos ho acaben traslladant també a l'Ajuntament, i d'altra banda pues, tenim un altre problema una altra situació, que és que costa molt trobar habitatge assequible de lloguer, no? Pues per a aquelles famílies que volen vindre a viure del Tebre, pues perquè volen fer del Tebre el seu municipi de futur, perquè creuen que és un municipi que genera oportunitats, o aquelles persones joves que volen independitzar-se i volen, pues, fer la seva vida independent, no? Dins de tot este sac, pues, veiem que tenim pràcticament 400 habitatges dins d'estos 25 edificis que hem detectat que estan en aquesta situació, que estan allà, aturats. Això va haver una moratòria arrel d'una llei espanyola que després també es va concretar, pues, a nivell de Generalitat, que permetia fins a l'any 2020 demanar la pròrroga d'aquelles llicències que no s'havien acabat d'executant de l'any 2008, però en aquell moment, quan se va plantejar aquesta solució, pues la situació econòmica no era la mateixa, no hi havia tampoc aquesta necessitat, o no, el mercat no es movia de la manera que s'està movent ara, i molts pocs edificis van acabar demanant la pròrroga d'aquesta llicència. Quin és el pas següent a no executar aquestes pròrrogues? Pues que l'Ajuntament tenia la potestat de demanar l'endorroc d'aquests edificis que estaven per acabar. Això tampoc no era una bona solució per al municipi, perquè al final, pues, la necessitat sí que està, les estructures existeixen, i a més, estàs creant un greuge en aquelles propietats, que alguns són particulars, alguns són grans bancs, però al final estàs generant una gran despesa que suposa enderrocar aquests edificis, que passaràs de tindre un edifici a tindre un solar, però no t'aporta una solució en quant al tema de l'habitatge. Per tant, vam estar buscant diferents solucions, vam veure que la llei d'urbanisme permetia compensar en dotacions aquells... Clar, primer mos han de situar... Sí. Clar, aquestes llicències se donen als anys 2000, no? Pues entre el 2005 i 2010, per posar este període de temps, però en aquell moment ens regíem per unes normes subsidiàries que provenien de l'any 95, que era la normativa urbanística que regia del Tebre en aquell moment. Què passa? Que l'any 2021 entra en vigor un nou POUM, el que ara abans tu comentaves. Este nou POUM estableix uns criteris urbanístics nous, per a cada clau urbanística són uns nous criteris, en uns volums màxims d'edificació, en una densitat d'habitatges diferent. Per tant, què passa? Que molts d'aquells edificis... En aquesta modificació de POUM, el que fem és establir el marc normatiu que ha de permetre adaptar-se a la normativa actual. I en aquells casos en què no es pot adaptar, perquè, per exemple, hi ha la normativa urbanística en un punt determinat permetria fer 80 habitatges i resulta que hi ha un bloc que en planeja 100, doncs este excés d'habitatge hi ha un percentatge que la promoció l'haurà de compensar a l'Ajuntament, per tant, al poble, aportant sostre. És a dir, que l'Ajuntament pot obtindre locals o pisos que passaran a ser titularitat pública, si volen executar al màxim aquella llicència que es va atorgar al seu dia. I d'altra banda, també compensació en forma de metres quadrats de zona verda al municipi. Per tant, és a dir, no és només que permetem que s'acaben estos edificis, sinó que el municipi se veu compensat. És a dir, tots els excessos que es preveïen en aquelles llicències que es van donar i que ara donem la possibilitat de que s'acaben d'acord aquelles llicències, tu ho hauràs de compensar perquè hi ha un excés d'habitatges. De manera que, d'alguna manera, tothom surt guanyant, no? Perquè el propietari o el promotor d'aquell bloc podrà a finalitzar-lo, per tant ho podrà vendre, ho podrà llogar, etc. El municipi guanya habitatges, de manera que serà més fàcil poder trobar habitatge de compra o de lloguer, i d'altra banda, el poble, no?, l'Ajuntament, pot aconseguir metres quadrats de sostre, ja sigui en forma de locals per a fer equipaments, per a fer locals municipals, o en forma d'habitatge, per a fer habitatges, un parc d'habitatge social públic, i d'altra banda, zones verdes. Tot això se pot compensar també econòmicament. Per exemple, no? Imaginem-nos que hi ha un bloc que pel percentatge d'excés li pertoquen a 6 metres quadrats de sostre. Clar, un pis de 6 metres quadrats no et soluciona res. Uh-huh. Llavors també s'estableix a la modificació del POM això com se tradueix econòmicament. Per tant, establim uns barems del preu metre quadrat que en aquelles situacions en què no és viable compensar-ho en sostre, se pugui compensar econòmicament. I l'Ajuntament, estos diners que rebrà, podrà destinar-los, pues adquirir zones verdes o adquirir locals o adquirir habitatges o a les polítiques públiques que l'Ajuntament decidís que no. Per tant, pues, en este, establint tot este marc normatiu, pues, aconseguim diverses coses, no? D'una banda, pues, oferir la possibilitat de que s'acabin estos habitatges, per tant, ampliem el parc d'habitatge del Tebre. D'altra banda, les promocions, pues, poden desenvolupar econòmicament aquells projectes que es van iniciar el seu dia, i l'Ajuntament, per tant, el municipi, guanya en aquestes dotacions. I aquesta seria una mica el marc global, no? Explicat molt sí. sintèticament, del que permet aquesta modificació, que de fet hem tardat a plantejar-la perquè estàvem mirant altres models, altres municipis que ho hagin fet. No és que n'haguéssim trobat molts, però ara, pues, no, d'entrada, pues, havíem parlat també en la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, vam veure bé aquesta proposta que nosaltres fèiem, ara hem passat aquesta aprovació inicial, ara s'han d'emetre tots els informes sectorials de tots els organismes que són competents en aquesta matèria, i a partir d'aquí passaríem l'aprovació provisional i després la definitiva, que l'ha d'aprovar la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Per tant, ara hem fet l'inici i esperem que en els propers mesos, pues, anant tot molt bé, pues, durant este primer semestre de l'any 2026, aquesta modificació ja estigui vigent. Però, clar, són temes que no depenen pròpiament i directament només de l'Ajuntament, sinó que hi ha molts organismes que han d'informar, hi ha la Comissió d'Urbanisme, que és qui aprova definitivament. Per tant, pues, bueno, esperem, com a mínim, que durant l'any 2026 això ho tinguéssim enllestit i poguéssim donar sortida a tota aquesta situació.
No, sí, Andreu, el tema és bastant complex, vull dir, ja per a rato, i clar, vosaltres ja heu fet com tots els passos, no? Ara esteu a l'espera, pues, de seguir el procés, però un cop s'aprova tot, llavors la reforma o l'acabament dels propis edificis, de qui va part? Del propietari?
L'Ajuntament el que fa és promoure l'establiment d'un marc normatiu que permeti acabar aquests edificis. Això no obliga als propietaris. Vale. És a dir, aquests edificis tenen propietaris. Per tant, pues, el propietari decidirà si pues, fa ús d'este marc normatiu que l'Ajuntament facilita o no. Per tant, l'Ajuntament no obligarà a ningú, no pot de fer-ho, de fet, a acabar estos blocs. Per tant, serà sempre a iniciativa privada, a no ser que l'Ajuntament, pues, mira, surt una ganga, per dir-ho així, vale. I pot adquirir un d'estos blocs per acabar. El que passa que això és parlar de futuribles, que no sabem què s'hi pot passar, ni si l'Ajuntament en el moment que això pugui sortir tindrà la capacitat financera per a fer-ho, però això són supòsits, és a dir, la iniciativa sempre és privada. Quan parlem de 400 habitatges, això és el màxim que aquestes llicències que nosaltres hem pogut recollir, que són en total, doncs, 25 edificis, és el màxim que poden executar. Igual un edifici que tenia una previsió de fer 20 habitatges, després, doncs, decideixen que només n'acaben 10.
Vale.
És una possibilitat. L'Ajuntament posa el marc normatiu per a poder-ho fer. Què passa també? Que, com t'he explicat abans, l'Ajuntament, des de la modificació aquella moratòria que es podia demanar fins a l'any 2020 d'acabar els blocs, ja té la potestat de fer enderrocar aquells edificis que no s'han acabat. És a dir, a partir d'esta modificació ja no hi haurà excuses, per dir-ho així. Per tant, per temes de seguretat, per temes de salubritat, per temes d'imatge, l'Ajuntament, si estos blocs, pues, en estos propers anys en què esta modificació estirà vigent, que esperem, pues, que sigui molt pronte, ja decideixen no completar estos edificis, l'Ajuntament llavors sí que ja, pues, podrà, de fet, ja pot demanar que estos blocs s'acaben enderrocant, perquè al final, pues, tampoc no fan cap funció, no? Per tant, sempre ens reservem esta possibilitat pels temes que et comentava.
Els blocs s'enderrocarien si es donés el cas, però el sol formaria part de... seria el mateix propietari.
Sí. Vale. Si el sol no deixa de ser... El que passa que llavors, si l'Ajuntament ho fa... Si nosaltres què ho podem fer? Pues instar la propietat a fer l'enderroc. Si la propietat no ho fa, ho pot fer l'Ajuntament subsidiàriament i després carregar-li el cost a la propietat.
Vale,
que és el que hem fet, pues, a vegades en edificis ruïnosos, en quan hi ha situacions de perill, situacions de ruïna, etc.
I abans també deies que, clar, aquesta modificació inclou l'acció de bueno, diversos metres quadrats d'espais verds com a compensació. On s'ubicarien aquests espais verds?
Clar, estos, o sigui, Deltebre, el seu planejament urbanístic, el POUM, ja té definits quines són les zones verdes, no?, els sistemes verds que li pertoquen, és a dir, tots els municipis al seu planejament, per el percentatge de sol d'habitatge, has de tindre un, de sol urbà, has de tindre un percentatge de zones verdes normativament. A partir d'aquí, clar, s'haurà d'avaluar en cada cas si es compensen econòmicament i l'Ajuntament ja té un terreny en propietat, que allò està qualificat com a zona verda, doncs te permetrà urbanitzar-ho i allò, doncs, desenvolupar la zona verda. O tampoc no descartem la possibilitat de crear noves zones verdes, mm-hmm. no? Perquè igual una promoció doncs, té un solar al costat que és de la seva propietat i mira, jo t'entrego això com a zona verda, doncs és una possibilitat, no? Per tant, què ens permetrà això? D'una banda, urbanitzar zones verdes que ara mateix estan classificades com a zones verdes, però són solars sense més i per tant doncs, podràs fer zones arbrades, podràs fer, és a dir, una zona verda tal com establís la normativa que ha de ser una zona verda, o d'altra banda guanyar-ne noves. Per això s'haurà d'anar analitzant en cadascun dels casos, no?, quina és la millor manera de compensar-ho.
Molt bé. I tot això, com deies també, Andreu, millorarà, no?, el mercat immobiliari d'aquí de Deltebre i permetrà reduir la pressió que hi ha ara mateix perquè a Deltebre la gent ve a Deltebre a viure.
Ho estem detectant en estos últims anys, pues, persones que busquen pues, un nivell de vida més assequible, no?, perquè fugen d'alguna manera de, sí. de les grans ciutats, sí. perquè... Pues la veritat és que ara abans sortir de Barcelona i anar-te'n a l'Hospitalet pues, era una solució, però és que ara tens d'anar molt lluny de Barcelona per a trobar alguna cosa assequible, no? Per tant, pues, estem veient que molta gent tira per aquesta opció i d'altra banda per qualitat de vida. O sigui, molta gent que d'entrada potser s'ho planteja com una solució econòmica, això pues, pot durar més o pot durar menys, perquè al final si tothom acaba vinint els pues, preus també pujaran
i
això no és una cosa que busquéssim, però sí que denota també que, és que la gent veu que aquí hi ha qualitat de vida, que aquí es viu bé, que aquí cada vegada hi ha uns millors serveis i que aquí pues, tampoc és... És a dir, el fet d'anar-te'n de la gran ciutat i vindre a una població com Deltebre no suposa perdre qualitat de vida, no suposa perdre serveis, no? Per això és important pues, també que pues, totes les polítiques públiques que anem impulsant, tots els serveis nous que anem dotant al municipi, pues, ja està bé, no?, que hi hagi gent d'altres llocs que ho vegi, que se'n doni compte que aquí es viu bé i que, pues, que en tota la legitimitat decidisquen pues, fer els seus camins de vida aquí. I per tant, aquí pues, tothom qui vulgui vindre a viure i a contribuir avui al creixement de Deltebre, sempre en positiu, sempre aportant pues, treball, aportant el seu impuls al nostre municipi, pues, benvingut serà.
Uh-huh. I també, Andreu, l'equip de govern ha dut a terme una altra modificació per oferir més llicències d'habitatge d'ús turístic.
Aviam, això lo que, del que hi ha un decret que surt de l'any 2023, el 3/2023, que declara que hi ha diversos municipis a Catalunya que es consideren com a tensionats en quant al mercat, en quant al parc d'habitatge. Deltebre lo posen dins en este paquet. En aquell moment pues, hi havia una negociació parlamentària, Deltebre podia acabar sortint d'este llistat de municipis, finalment pues, bueno, va haver eleccions, s'ha constituït un nou parlament, hi ha noves negociacions i Deltebre es manté dins en este llistat. Això què implica? Que s'estableix una limitació de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. Deltebre no superem este límit. Tenim actualment doncs, un marge d'uns 300 habitatges d'ús turístic més, però abans de donar noves llicències ho hem de regular al POUM, el planejament urbanístic. Hem de dir quin és este límit, quan t'establir la normativa, i a més hem de dir de quina manera atorguem aquestes llicències, és a dir, quins condicionants donem per a que un habitatge, doncs, que és un habitatge a l'ús, sí. pugui acabar sent un habitatge d'ús turístic. Llavors aquí, d'una banda, fem una modificació de POM, que el que diem és això, és a dir, anem a establir una limitació, i d'altra banda, una vegada tinguéssim aquesta modificació, aprovarem també una ordenança que regularà de quina manera valorarem, és a dir, davant de dos propostes d'habitatge d'ús turístic, de quina manera tu puntuaràs un per damunt d'un altre, no? I aquí pues, establim pues, des de criteris d'eficiència energètica, criteris d'accessibilitat, criteris ambientals, etcètera, etcètera. És una cosa que encara estem treballant, per tant l'ordenança no està finalitzada encara, però aquesta és la idea, no? És a dir, no volem només que es puguen atorgar llicències d'habitatge d'ús turístic, que també, sinó aquestes llicències oferisquen una qualitat a la persona que visita Deltebre. A més, tenint en compte que Deltebre té una oferta hotelera molt limitada, és a dir, no tenim moltes alternatives per a aquelles persones que volen visitar i visiten Deltebre. Per tant, encara avui l'habitatge d'ús turístic és una solució per a acollir aquelles persones que visiten el nostre municipi, perquè si no ens trobem en la situació que persones que s'allotgen a l'Ampolla o a la Ràpita, o per posar exemples de municipis veïns, o inclús a Salou, no? Perquè hi ha molt de turisme des que venen un dia i després se'n tornen a l'hotel. Això tampoc no interessa, perquè després la despesa, la contractació de personal, etc., s'acaba traslladant allà, antes la gent se queda. Per tant, què interessa? Que la gent que vingui a visitar Deltebre s'allotgi a Deltebre. I avui en dia quina és la solució, mentre no es desenvolupen més zones hoteleres, que és un altre tema que també estem treballant, doncs que se puguen allotjar en habitatges d'ús turístic, que a més doncs permet que els propietaris de Deltebre, doncs a la gent que té habitatges que s'estan deteriorant, o li ha tocat una herència i té un segon habitatge, que doncs poder-ho fer, que és una cosa, de fet, que també valorarem a l'hora d'atorgar. És a dir, no volem que vingui una promotora o una immobiliària de Barcelona que compre un bloc d'habitatges i allò ho posi com a habitatge turístic. El que volem és que la gent d'aquí pues, pugui tindre, prioritàriament els propietaris de Deltebre, pues, puguen tindre una opció per a tindre un ingrés extra per a la seva família. I això, que al final pues, en aquesta limitació pues, també ho aconseguim, no? D'alguna manera, que la cosa no es massifique, que no se'n vagi de mare i que no acabi generant un problema. Que quina característica bona tenim a Deltebre, que per exemple a Barcelona no passa, no? Pues a Barcelona s'estan concentrant molts habitatges turístics en zones molt concretes, i això genera pues, problemes, que s'acaba expulsant a la població del municipi d'aquella zona, o és molt difícil trobar habitatge. Aquí, si veiem el mapa actual d'on estan situats tots els habitatges d'ús turístic, hi ha un repartiment molt equitatiu. Evidentment, hi ha una zona molt, on hi ha més concentració d'habitatges, que Riumar, però perquè per les seves característiques pues, Riumar ja va néixer en aquesta vocació de ser un nucli turístic, no? Però no, d'alguna manera no genera aquest problema d'expulsar les persones de les seues cases, perquè és una altra tipologia d'habitatges. I en quant al municipi, pues, està tot molt ben repartit. Per tant, atès que no hem detectat tampoc aquest problema de concentració, d'alta concentració en determinats punts, pues això també ens dona una certa tranquil·litat de que no acabarà. O sigui, no és el mateix problema que té Barcelona o un poble del Pirineu en el tema d'habitatges d'ús turístic que pot tindre Deltebre, que de fet no el tenim en aquest sentit, no?
I com dius que esteu treballant en lo dels hotels, que n'hi ha pocs aquí a Deltebre.
Clar, Deltebre tenim dos hotels pròpiament així grans, després hi ha alguns hotelets més petits que ofereixen un servei, que ofereixen un molt bon servei, però que al final limiten en quant a places, no? Perquè són places limitades i per tant això no permet, pues, quan tens un gran esdeveniment, per exemple, pues, estem treballant això de que cada mes tindre grans esdeveniments que permeten pues, dinamitzar l'economia del nostre municipi, que la gent conegui el nostre poble. Pues, per exemple, no fa molt on tindre el campionat d'Europa de wakeboard. Tota la gent que va vindre se va allotjar en habitatges d'ús turístic, en hotels aquí al municipi. Què passa? Que al final ho acaba escopant tot i has d'anar a buscar hotels o allotjaments als municipis de l'entorn. Per tant, detectant aquesta problemàtica i generant allò que et comentava, no? Que al final la gent ve, passa el dia aquí, però després la despesa l'acaba generant allí on s'allotja, el planejament urbanístic, ja vam establir, quan s'ha aprovat l'any 2021, diverses zones que estan classificades, o sigui, hi ha la possibilitat de que siguin zones hoteleres. Clar, com a ajuntament, el que estem fent, doncs, dins de les limitacions que tenim com a administració, és promoure, buscar que hi hagi doncs, possibles inversors que vulguin desenvolupar aquestes zones, que confien en Deltebre, per a que doncs, això establir i tindre aquesta possibilitat de donar nous allotjaments, allotjaments de qualitat. No es tracta aquí de fer d'emular sistemes o sigui, no volem que aquí vingui quantitat,
en massa no,
sinó qualitat, no? És a dir, volem dirigir-nos cap a un turisme pues, que respecte l'entorn natural, un turisme que s'aprofiti en l'entorn natural, perquè justament és el que podem oferir, no? un turisme de paisatge, turisme d'observació d'ocells, turisme de pesca, turisme esportiu, turisme de salut, fins i tot, no? Tenim un entorn idíl·lic perquè la gent vingui aquí a recuperar-se i a guarir-se una mica, sí. De, per tant, això ho han d'aprofitar, no es tracta d'establir aquí que la gent no comença a vindre en massa, perquè això són models de turisme que existeixen, que són legítims, però que no és el nostre, sinó d'establir un turisme molt orientat, molt especialitzat, que posi en valor la gastronomia, que posi en valor el paisatge, que posi en valor l'entorn, i això és el que estem treballant, no? Però la veritat és que dins de tot el que fa un ajuntament, doncs has de trobar l'encaix per a treballar per tot.
Evidentment.
I és complicat, i a més, doncs, tenint en compte que al Delta, a nivell normatiu, tot costa una mica més que a la resta de llocs.
Sí, sí.
Avui mateix, ara em desvio del tema, ve una notícia que Transició Ecològica està estudiant els efectes dels moviments de sorra.
Sí.
Doncs això és una excusa més per estar 50 anys més estudiant com podem no fer res. No?
Yeah.
Igual que això, doncs, hi ha iniciatives per a desenvolupar una zona de càmping molt important que està... molt a prop del riu, però tocant el nucli urbà, i que fa anys, que fa molt de temps que estem esperant els pues, informes pertinents de l'ACA, de costes, etc., per a poder-ho desenvolupar, quan establim mesures compensatòries, etc., etc. Però no hi ha manera, perquè al final pareix que hi ha aquella una mà invisible que fa que no vulgui que aquí es fanyin les coses.
Yeah.
I quan te topes en això, pues, per molt que des de l'Ajuntament de Deltebre o des de l'Ajuntament del Delta tinguessin moltes ganes de fer coses, pues, al final la cosa t'acaba esgotant, no? Però hem de seguir treballant i hem de seguir impulsant pues, mesures perquè la gent pues, pugui viure aquí al Delta i pugui viure bé, perquè al final no es tracta aquí de mantenir la colònia, sinó se tracta de que tots poguéssim desenvolupar les nostres vides en totes les oportunitats, o com a mínim en les mateixes oportunitats que tenen a la resta del país. I bueno, en això treballem.
Molt bé, Andreu, i en això també acabem, perquè mos ha acabat el temps, que d'això, és que clar, és un tema molt extens i llarg que podríem estar parlant encara molt més rato, però ho anirem seguint des d'aquí, des del programa. I no res, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Gràcies, Andreu.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, obres com aquestes són molt necessàries a molts altres municipis del nostre territori.
Són molt necessàries i n'estarem pendents. Moltes gràcies, Cel. I nosaltres ara, amb aquesta entrevista i coneixent aquesta situació a Deltebre, arribem al final d'aquesta primera hora de Rand de Mar. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Rand de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
And the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Do 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 do.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'alcalde Josep Bofill confirma que les obres de l'ETAP estan acabades i ara només faltaria enllestir la connexió.